TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Rosa Maria Colom és escriptora, sobretot de llibres de literatura infantil i juvenil, però també de literatura per adults. El més curiós, en tot cas, és que quan va començar a escriure i a guanyar premis, ja tenia certa edat i havia tingut 3 filles. A una d'elles la va perdre precisament en aquells anys en què intentava treure's la carrera de magisteri, uns estudis que no va poder rebre quan era petita, perquè a casa seva varen considerar que no es podien permetre pagar-li el batxillerat. Enamorada del seu poble, Sóller, i de la cultura francesa, un dia va conèixer el que seria el seu marit, Llorenç Mallol, en qui va viure una temporada a Manresa i en qui va tornar a Mallorca per, animada per aquell home, acabar-se de formar i convertir-se en una autora realment prolífica. La seva història és tan curiosa com emocionant i és la que escoltarem en el programa d'avui. Això és Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. Jo feim asseguts a la sala de Rosa Maria Colom. Ella mateixa es presenta. El seu nom complet és...
El meu nom és Rosa Maria Colom Bernat i vaig néixer a Sóller.
I els seus pares varen ser uns de tants sollerics que havien emigrat.
Sóller era un poble on la gent emigrava al final del segle XIX, i al principi, sobretot a la darrera part del segle XIX, la gent emigrava, perquè no hi havia vida a Sóller sense per la gent jove. Aleshores, mon pare va emigrar a Alemanya, però amb molta seguretat. Se'n van a Berlín, perquè on ja tenia un germà que tenia un negoci important, i ell no va haver de fer aquesta lluita que feien molt de sollerits, que s'anaven amb una panera de taronges a vendre-la damunt el moll, no? Llavors, mon pare, com va estar molt d'anys allà, després va conèixer mon mare, i mon mare no li anava molt bé anar a Berlín, més que res per no deixar Pradina, i aleshores se va quedar a viure aquí i va muntar un negoci que en aquell temps era com una cosa nova a Sóller, una fàbrica de rajoles hidràuliques, una fàbrica no massa gran, i també feia moltes coses de ciment armat, feia barandilles, escales... I llavors feia això. Mon pare va fer això tota sa vida. I mon mare havia nascut a França, també hi va estar fins quasi que se va casar, i aleshores no feia res en aquell moment. Mon mare no tenia cap ofici. Tenia hobbies, li agradava pintar, li agradava llegir, li agradava cantar, li agradava sa poesia, però no feia res, estava a ca nostra. En el cas de mon pare, sa mare, sa Pradina, de part de sa Pradina Colom, diríem, no havia emigrat, varen ser germans. Un germà seu se'n va anar a Puerto Rico, perquè sa gent de Sóller anava a França o a Puerto Rico. I era curiós, els de França eren molt diferents, els de França vengueren antes, o sigui, els francesos arribaren antes. Els de Puerto Rico no tocaren silla fins cap als principis dels anys 50. Però, bé, llavors la meva predina, el seu home ja havia emigrat i després ella se va casar, va viure allà tota sa vida, va tenir 4 fills francesos i després, com que l'objectiu era tornar a Sóller i comprar-se una casa, llavors, que, segons el que podien, hi havia cases, per això aquestes cases estan magnífiques a Sóller, que ara, per cert, han passat a ser de capital estranger. Però... si no podien fer-la tan gran, no. Comprar una casa era el més important. I després posaven, si tenien una quantitat que els abastats, que calculaven que els abastats per viure, en aquell temps un duro cada dia era molt. Aleshores, en l'any 34 hi va haver un incident terrible, i és que tothom posava els dobles en el crèdit balear. I el crèdit l'any 34 va fer faillita. Llavors això va suposar que la gent va... La meva predina, que tota la vida havia fet feina, se va trobar que ho va perdre tot. Tot. I llavors, i molta de gent, va ser una cosa terrible per Sóller.
Com eren de caràcter els vostres pares?
Mon pare era una persona molt seriosa, molt, molt responsable, que vivia per la feina. A més, tot el que ell havia guanyat a Berlín, quan va venir aquí a la postguerra, no... La gent no feia obra, no feia obra, o sigui, posaven un taco, o si s'havia romput una penjola. Llavors, li va costar aquest negoci. Llavors, estava molt a servir per negoci, per una persona molt pacífica. Però mon pare, que no era... que no me vaig enterar mai que fos... A part que havia viscut un poc la pre-situació de nazis, sí que a Solla, quan va arribar a Solla, era regidor. I ho va ser molt d'anys. I aleshores jo crec que el que va passar és que, clar, durant molt d'anys, mon pare era l'única persona de Solla que parlava alemany. I llavors l'Ajuntament els degué interessar quan era una persona així que havia sortit i perquè tothom parlava francès, però ni alemany ni, no. Aleshores, després ell degué pensar que per negoci també li aniria bé a Pantura ser de l'Ajuntament. I recordo que mon pare se posava la camia blava per anar a ses professors amb una gorra vermella. I jo trobava que estava més guapo, mon pare, la camia blava, que no sabia què significava.
Degut a la connexió del poble i la seva família amb França, la cultura d'aquell país sempre va formar part del paisatge quotidià de Rosa Maria Colom, que va créixer somiant en trepitjar algun dia a París, tot i que coneixia també alguns dels seus carrers com si hi hagués estat.
Jo, de nina, ja vaig tenir la cultura francesa a la meva disposició, perquè la predina vivia en altres. I per mi, la meva predina era una persona molt important. Ha estat una persona molt important de la meva vida. L'hem mirada perquè ella era una nina de casa pobra, que havien estat 8 germans i sa mare va morir que ella tenia 5 anys. I aquesta nina, de seguida que varen poder, la varen posar a cuir olives. Anaven a cuir, però cuien, estaven tota la setmana o més, no sé si baixaven cada setmana. Vivien a la finca on estaven, no? I llavors els feien, menjaven una escudella, aquella conta que tenien com una espècie d'os de porc o un tros de conda de camallot i amb una corda el posaven una mica dins l'escudella i el tornaven a treure per quedar-se una mica de gust. I després, aquesta nina que va anar a escola i sabia llegir però que no havia desenvolupat la seva cultura, tenia un afán llegidor tan extraordinari. I després, no sé d'on és que va agafar. Pantura m'ho va comptar, però no me'n record. Però el que sé, que jo recordo d'ella, que sempre no s'hauria retratat mai sense un llibre en sa mà. Era la seva manera de viure, però ella sempre llegia. Perquè a Solla hi havia una biblioteca important que havia fundat la Maria Mayol, que era una poetessa, és una filla il·lustre de Solla, actualment. I aquesta senyora, amb aquesta biblioteca, era una biblioteca ambulant, se diu, no? I llavors, cada diumenge i cada dijous podia anar a canviar el llibre. I els dijous hi anàvem poques vegades, però cada diumenge, meu mare i jo, anàvem a canviar el llibre per la predina. Tant que llegia la predina. Per tant, jo sempre vaig tenir molt de contacte amb els llibres, en el sentit de que, encara que no tinguéssim una gran biblioteca que nostra, sí que la predina sempre tenia un llibre en sa mà. I el diumenge jo anava amb ma mare a canviar el llibre a la biblioteca, que era important. Era una biblioteca molt ben sortida. I a un racó hi havia la literatura infantil.
I vareu començar a llegir de petita, llavors?
Jo sempre recordaré, i encara ara m'impacta, que la senyora, doña Rosita Ben-Nazar, que era la bibliotecari, un dia me va dir, llegeix aquest llibre. I perquè jo de molt petita ja vaig saber llegir. I llavors me va posar ses mans a l'Alícia en Terra de Meravelles. I vaig quedar tan impactada per aquella història. És que jo me vaig submergir dins d'aquella història, la vaig llegir, perquè jo, com un llibre m'agrada, el llegeix moltes vegades. I a més som una lectora lenta en el sentit de que rellegesc. A part de que un llibre m'ha agradat el torn llegir, qualsevol paràgraf o apunto una cosa, el subrai, o si no, tot llegir aquell paràgraf, si m'ha agradat molt tot... No fris d'arribar al final de les pàgines. Al contrari, tinc un dir-ho com el llibre s'acaba.
Heu dit que la cultura francesa la vareu tenir al voltant des de petita. En quin altre sentit, a part de les lectures, es podia sentir aquesta cultura?
La música, diríem, no? La música. Les cançons les cançons, i de més, sí, perquè tampoc ells, la meva família, no tenia una gran cultura, perquè tenien un restaurant allà i els duia molta feina. Com el meu predí se va posar malalt bastant jove, la meva predí se va posar a la cuina. Però no sé, però mon pare després, com que mon pare va ser desertor, com el cridaren per fer el servici militar, no va venir. Per tant, després va estar 10 anys que no podia venir. Aleshores, mon pare va viatjar per tota Europa, per Rússia, per Escandinàvia. I llavors, clar, tot això m'ho explicaven. Suposo que això era cultura, en certa manera. I, en quant a la música, sí que un germà de ma mare li agradava molt la música, i record que en Esporxo teníem, no sé per què ho teníem en Esporxo, no, teníem un gramòfono amb una gran trompeta, i llavors escoltava òpera, sobretot òpera. Jo, per exemple, París, que era un somni per mi, París. A més, com que teníem comunicació amb molt d'altres solleries que també eren fora, llavors passes postals, era una manera d'informar-te de com era el món, o que de vegades te duen de França un tira d'aquestes postals que era dos... Jo, París, no havia estat a París i sabia com... No m'hagués perdut, no m'ho varen perdre la primera vegada que hi anàrem. I dona la casualitat que per meu home també era el mateix, a casa seva havien estat a Marsella, per les dues parts, per els dos predins del meu home. I el meu home de petit també havia viscut a Marsella. De vegades discutíem perquè jo tenia un accent francès diferent, perquè ma mare havia estat a Nancy, a Grenoble, i el meu home tenia un accent més marsellès, que a França els accent marsellès s'arriba una mica.
Clar, ara ho aprendre francès també de petita.
Sí.
Éreu bon estudiant.
Sí, jo era una bona estudiant. El que vaig ser una estudiant desaprofitada. Jo vaig ser... Perquè, clar, en aquell moment, quan jo vaig voler estudiar, jo sempre... m'ha interessat molt. Sempre he tingut molta curiositat. Aleshores, clar, perquè la meva predina, a part de... La meva predina llegia molt i no tenia cap... I després m'ho contava, el que havia llegit. I no tenia cap a part, ho contava amb una novel·la, que eren novel·les com... Blanca, no era una novel·la que no hi havia res que no se pogués contar, no. Però m'ho contava. A més, me contava passos succeïts. O sigui, de tot el que havia passat en aquesta, aquí i allà, com diuen, anaren a França, havien dut dins de Solla, i hi va haver un problema del tren, i van estar dos dies pel camí, i no sabia notícies. Bé, aquesta meva predina hagués estat l'escena francesa, se va perdre una gran tràgica. Ella ho contava tot en tipus tragèdia, no? I llavors tot allò jo ho absorbia. I aquesta manera de parlar amb aquestes paraules franceses, que no era que nostre, era tothom, perquè al nostre voltant, tant de parents, perquè com sa predina va venir i se va retirar, diríem, els fills quedaren a França. Per tant, varen viure aquella cosa d'estendre la guerra, que com havies una carta... Jo me recordo que les cartes estaven censurades, no? I tenien una tira... Me recordo, això és el full, i tenien així, enviaixat, una tira de tinta, que desbaratava completament la testa. Però això ho trobava tan natural. Una vegada vaig veure la primera vegada que vaig veure una carta sense aquesta retxa, no ho entenia.
Heu dit que vareu ser una estudiant desaprofitada.
Desaprofitada en el seu sentit de que jo, amb aquesta curiositat que tenia, quan jo anava a un col·legi de monges, de les Escolàpies, i aleshores la superiora va explicar que ara era el moment de començar el batxiller. I jo tot d'una me vaig apuntar. Me va aparèixer que era una cosa interessantíssima. Encara que ningú m'ho havia explicat, a part d'aquest dia a la superiora, no m'ho havien explicat ningú, ni que nostre havien contemplat la possibilitat. I quan vaig arribar a casa nostra i vaig dir que m'havia apuntat a fer batxiller, ma mare i la meva predina varen posar escrit en el cel. Varen dir, però, i nosaltres no som família de batxiller? I què dius? I aquell altre, aquestes de tal bani, m'anomenava un parell de cases amb un estatus pintura com el nostre o més elevat, i que no estudiava batxiller. I al cap vespre vaig anar a la superior i dir-li que no feia el batxiller perquè que nostre vàrem considerar que... Ma mare trobava que ma mare, que havia estat una persona culta, en certa manera, dins el seu espai, perquè sempre li va agradar la poesia, sempre li va agradar llegir i sempre dient d'on parlem, en aquest moment era tan important el dubbes que pensar que aquell gasto del batxiller no el podíem assumir nosaltres.
Com vos va afectar això? Vos de què fer molta pena?
Sí, molta, molta. Ho vaig dur sempre molt endavant. I després vàrem perdre el temps completament. Perquè a l'escola, perquè fèiem una cultura general que ni era cultura ni era general. Els meus estudis varen ser pocs, dolents i franquistes. Que no podies dir una paraula. I jo, per exemple, com a mare havia d'anar parlant les monges, jo passava un apuro terrible perquè ma mare sabia molt poc el castellà. I llavors, encara que les monges totes eren catalanes, en general, parlaven el castellano. I aleshores ma mare no sabia mai quan havia de fer la S o la Z. I com que, per no equivocar-se, tot feia Z. I jo passava, m'empagaia com ma mare havia d'anar a parlar les monges. És que parlàvem una llengua que no sabíem escriure i escrivíem una llengua que no sabíem parlar. És que, en realitat, en els cursos de batxiller de la meva època, de la postguerra, eren tres a primer, dos a segon... Allà, me recordo que en aquell moment a cinc n'hi havia quatre, però no passaven. I, en canvi, a l'escultura general érem 30 o més. O sigui, és vera que hi havia molt poc. I, a més, era un luxe extraordinari perquè tenien molt bons professors. Tenien un senyor anglès que donava anglès o un capellà que donava religió, bé, això no és molt important, la religió. Però, en fi, que teníem bons professors i, a més, que eren cursos de tres persones, era un privilegi. Després jo van aconseguir, després m'ho van fer com una propaganda de les monges, que si anàvem un any o dos més, llavors faríem més literatura, i que jo la literatura m'apareixia una cosa inabastable. Però després ma mare que trobava, això vol que dic, que ma mare, que tenia una certa cultura, trobava que molt més important d'aquest món era aprendre a cosir. I aleshores vaig anar a cosir molt de temps. I com que en el mateix temps anava a una banda que tothom se cosia i tal i qual, i no teníem massa d'obbers, i jo... Va venir... Les teles eren... No hi havia res com a teles bones, però un oncle meu de França se va retirar i va venir tot amb un baúl tot ple de coses i dua roba molt bona, i jo desfeia trajes del meu tio, punt per punt els desfeia, després els detenia a dintre nostra amb una olla amb uns sobres que venien perquè si no sempre hagués anat de gris com un barco de guerra. Els retenia com a granatis o verdós, era, sabia que havia estat oscur, però en fi més que oscur era mesclat, amb una mascuilla o uns quadros o un príncipe de Gales, una cosa així. I aleshores, una vegada tenyit, jo mateixa me'l cosia. I les camies eren popelín, un estelar molt bon, i me feia bruses i per tapar, o perquè fes i posava tapa costures, bueno, jo feia tot això en aquell moment. Per tenir més roba del que nostre em podíem comprar. Primer vaig anar a una banda que anava amb tothom i te feies les teves pròpies coses. Però llavors la meva mare va trobar que això no cosia curiós, sinó que era com a ara marxa vita, no?, que diuen a França. Aleshores vaig anar a una modista bona i vaig aprendre a cosir bé, però jo no tenia cap vocació de cosir. Això me va servir molt, perquè jo després vaig tenir tres nines i me va anar molt bé, va saber cosir. I jo mateixa me va fer moltes coses. Però llavors jo, com que tenia inquietuds, vaig estudiar de dama infermera de la Creu Roja, que a nostre també els va costar moltíssim convèncer-ho que jo m'havia d'anar a Palma per fer això. No era tan complicat, perquè teníem un tren magnífic i el tren era una cosa que era una cosa social, a part de el que significava com a transport, perquè la primera classe, la forma dels vagons era com un saló, per així que estaves a sol d'espera d'un dentista, diríem, no? I llavors la gent se feia molt amiga dins... Bueno, això se feia molt amiga. Se coneixien i dins el tren parlàvem mentre que la segona eren aquests seients un davant l'altre. Però aquest oncle que havia vengut de França, aquest que dic que em passava la roba, s'havia comprat un petit hotel aquí davant el Teatre Balear, que és l'Hotel Peninsular. I llavors jo estava amb el meu tio i llavors anava a la Creu Roja. I com en aquell moment no hi havia moltes infermeres diplomades, la gent encara no aquí no se podia estudiar, també havia d'anar fora, aquestes que havien fet d'aquest curs de Sifra Roja, que era 2 anys, perquè de tot d'una passaven a fer coses, perquè jo en el quiròfano hi vaig entrar de seguida com de... Després vaig fer feina amb un metge que no m'hi ha Eduardo Jordà, que era molt conegut, un traumatòleg. Després ma mare va trobar que no, que jo havia de tornar a Solla, bé.
Ella, en realitat, va ser molt feliç a Solla. De fet, recorda amb nostàlgia la seva infància, a la vegada que també rememora com l'ambient de l'època inculcava la por en els més petits.
Jo a Solla vaig ser molt feliç durant la meva infantesa a Solla. Molt feliç, per una part, perquè hi havia dues coses a mi que m'afascinaven. Una era l'aigua. Les aigües de Solla són moltes aigües, i la de la mà no és la més important. Això ho deia Antoni Vicenç, un amic meu que va ser escriptor, en fi, una persona il·lustre, molt coneguda. Sempre deia això. I és vera, perquè a Solla hi havia els torrents, que quan plovia venia amb aquella lligada espantosa. I després, sobretot, les psiquis. Les psiquis era una cosa fascinant, perquè un dia per setmana, nosaltres que vivíem a les afores i teníem un hort, per setmana venia el psiqui en l'aigua, i quan venia el psiqui ja era molt emocionat. Llavors, des d'aquest moment, venia el psiqui. I llavors, el psiqui en el càvec llevava la fibla i l'aigua s'entrava amb aquesta gran velocitat, perquè venia d'en fora l'aigua. Tenir mitja hora d'aigua era un tresor. Tenint una hora ja no en parlem. I llavors, les garangoles dels tarongers, que eren molt fondes, l'aigua girava amb els tarongers. I jo això, tot el temps que hi havia el psiquier, jo anava amb el psiquier per amunt i per avall. I a més, no només a casa nostra, sinó que jo, com que entre el veïnat no hi havia pas partit. El veïnat d'antes era molt obert, tothom se feia moltíssim, més que amb la família, quasi. Llavors jo, una cosa que m'afascinaven eren els safaretjos. De tal manera que jo, després quan vaig posar a escriure, una de les històries que se diu Ala de Papallona, és una història, perquè jo escrivia literatura infantil al principi, que passa en un safareig. Perquè aquest safareig, un safareig era tot un món, amb una aigua fosca, i després veus qualque peix, les granotes, que feien aquelles sinfonies, no sé. Vull dir que totes aquestes aigües i les psiquis, quan la psiqui un moment se ficava davall l'aigua, davall terra, i llavors els animalets que no tenien cap vocació nedadora, jo els feia nedar, i després els anava a esperar, i els ressuscitava damunt d'una fua de taronger, i si no ressuscitava, els enterrava. A part de l'aigua hi havia una cosa molt negativa, que era la por. La por, de petita, tothom... La por era una cosa que a mi me va amargar, persones menys, amb una sensibilitat menys marcada, potser no els feia res, però jo era filla única. I jo, aquesta por, que te la feia tothom, a escola no en parlem, però llavors hi havia coses que... Mira, per exemple, no, els gegants no existeixen. No importa que tinguis por de gegants, els gegants no existeixen. Existeixen a secundària. Però entraves a l'Iglesi, i a l'Iglesi, a la part de dalt, entrant per darrere, hi ha un Sant Cristòfol que arriba fins alt. Els gegants no existien, però ja n'hi havia un. Després, la Maria Enganxa, que era una bruixa molt popular, que una dona d'aigua. Aquesta dona no existia, però hi havia una dona que li deien la Juanita Segallera, que era talment una bruixa, i com baixava, s'aturava i deia, que fa bon d'aquesta nina, perquè si no me l'enduré. Per tant, existia. I hi havia un altre personatge que també feia molt de por, i era un home que li deien en Rom de ses cabres. I llavors, aquest home no se llevava mai els capells, bordava ses cabres amb un capell posat, però no amb un capell de pa, amb un capell negre. I ell sempre anava vestit de negre amb ses cabres, no xerrava mai. Mai vaig sentir xerrar. I els diumenges no passejava ses cabres i se n'anava a l'estació de ciutat i cantava un romans del rei, no sé quantos. La meva predina també sabia molt de romansos. Però llavors també anaves a Solivar, hi havia una cova, no, allà vivia el negre de la coma. El negre de la coma era un home, guardava un tresor. I la manera d'arribar al tresor era cardí de Pasco entre dues parts de la missa, no te sé dir quines. Arribaves fins a... pujaves cap a la cova, llavors però com que era impossible arribar allà, però clar, passaves alerta que el negre de la coma no te vegi. O sigui, el negre de la coma, la Maria Enganxa, el pecat mortal, que te podries morir de repent. I després hi va haver un crim d'en Gomila, que era un fill que va matar son pare amb l'ajuda del seu amic, que eren gais, i son pare no ho suportava, i en la col·laboració de sa mare. I això va passar. I com jo era nina. I se cantava una cançó, Sombrer d'en Gomit, La Password d'en Pandola. Vull dir que... I després hi va haver una altra, una dona que se va tirar dins una cisterna. O li tiraren, no se va saber mai. I després, me recordo una cosa molt tràgica, un obat que el varen trobar dins el torrent, del torrent de Can Creveta. O sigui, aquestes pors, la por, era una cosa tan que ningú mai te deia, no, però això, tranquil·lis, que això no és així. O, no, perquè era així. Si existien algun de les càveres, perquè no havia d'existir l'infern. O sigui, hi havia aquesta ambigüitat de que jo m'agradava molt trascar. Hi havia dues cases que per mi eren com un paradís. Una era Car Bernats, que vivia un senyor tot sol amb una criada, però jo hi anava allà, i la criada era teníem pa farina blanca, no? Nosaltres no en teníem, de farina blanca, però sí que teníem un oliveret i fèiem estraper-lo. Això ho saps, que venien una dona de pasplà i canviaven oli en farina, però no, ni pensar-ho que ho haguessin servit, el menjar un pa que seria un pa integral, però allà tenien un pa blanc, i jo anava allà a Car Bernats i la criada va unint de quin pa que tenim, me mostrava aquell pa tapat amb una servilleta de quadros, un pa que el pintaria aquest pa, un pa alt així, però mai me'n va donar. Mai me va dir, vols una llesca? Però llavors hi havia unes nines més pobres que nosaltres, perquè jo jugava molt pel carrer. Era el seu jugar pel carrer. A més, ma mare era molt així, segons quina, una nina que tenia polls, per exemple, que això no la deixava entrar a casa nostra. Perquè si no, hi havia, com que nosaltres teníem un jardí i un corral gran, podem venir. I però aquesta que tenia polls, pobra nina, jo sempre me va fer pena. Una anècdota, i és que de més una que nostra passava un nin molt prim i moreno, un nin que només tenia pell i ossos, i sa mare també era morena, negra no, però molt escura, també pell i ossos, i aquest nin nomia Lluquet. I sa meva predina me deia, o ma mare me deia, que menja't això, perquè aquest Lluquet se reparteix una nengada mig ell i mig sa mare. I jo, encara ara m'han penedit, dic, com és que jo no vaig agafar un dia? Perquè nosaltres matàvem un porc. I eren quatre persones i devien menjar una quantitat de colesterol impressionant. I llavors tenien les sobrassades penjades i no les tenien comptades. I jo dic, com és que jo un dia no vaig pujar en el porc, vaig agafar una sobrassada i la vaig dar en el Lluquet aquest. Me n'he penedit tant d'això, dic, quina alegria que hagués entenguda. Clar que la predina, si ho hagués sabut, m'hi he pensat tant, i aquest nin després també, jo no el vaig veure mai, però conec en Pep Morell, un que ara ja és mort, que sí que el veia de vegades per l'estació, i el convidava a prendre qualque cosa en aquell Lluquet. No sé què va ser, de Can Xispes, ho deien.
Era l'autora Rosa Maria Colom. En uns segons continuem escoltant la seva història, abans però feim una breu pausa. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, de seguida tornem.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa, Tauan Dato, al concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, el teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
I
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara amb una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audiències.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni de la sollerica Rosa Maria Colom, prolífica autora, sobretot de llibres de literatura infantil i juvenil, que fa uns segons ens parlava de la seva infància al seu poble natal, un poble que abandonaria poc després de casar-se.
Com vareu conèixer el vostre amo, que també va ser molt important?
El meu amo el vaig conèixer a dins el tren de Solla. Era corredor de comerç, ara ja no existeix el corredor, varen passar ser notaris. Però mentre... una professió molt antiga, perquè ve d'Inglaterra aquesta professió. Bé, llavors el meu amo vivia, estava destinat a Catalunya, a Manresa. I venia, tant venia, no? I un dia dins el tren mos van conèixer. Mos havien presentat, però aquella presentació que només se veus un moment, i després mos trobàrem un dia dins el tren. I a partir d'aquí varen començar, en fi, a tenir a veure mos i només, i des que de 7 mesos ja mos varen casar. Va ser un amor fu, una molt primera vista. Mos unia tot, però el meu amo, a mi, a més de totes les coses visibles, el que em va obrir va ser les portes de la cultura. Aquí se m'obriren les portes de la cultura. Llavors, perquè me record un record que tenc ideal, com mos casarem, un nano a viure amb anglesa. I llavors em va llegir a Solitud. I en aquell moment no tenia televisió encara. I llavors aquesta... ho llegia tan bé. I aquell text tan extraordinari de Solitud... m'entrava per les orelles. Jo sempre havia estat escoltadora antes que lectora. Aleshores, aquest llibre, jo no l'he llegit mai més, no l'he volgut llegir mai més, perquè sempre he recordat el text de que... Després me vaig llegir altres llibres, com els que hagués tret i tot això. Però cap com en l'impacte de Solitud. I després jo havia vist el teatre que venia a Solla, que era el teatre de Companyia Artis, havia vist qual obra de teatre, La Muralla, després El Sol de Cristal, dues altres obres així, La Muñeca Muerta, però llavors vam anar a veure Terra Baixa. Jo, les dues coses que m'impactaren molt va ser Terra Baixa, que ho feia molt bé, i a més aquesta declamació en català, el català era... Ja, el meu home i jo ja mos posàrem a escriure en català, però jo amb falta d'ortografia que els vaig fer tota la vida, perquè per les faltes d'ortografia vaig suspendre català. Però el meu home m'hagués volgut que jo estudiés el batxillerat nocturn. El meu home tot d'una va veure el potencial que jo tenia. No d'escriure, perquè això no ho vàrem pensar, però sí que aquesta curiositat, aquesta capacitat, no? I llavors, però llavors era el batxillerat nocturn. Em vas a fer un fred tremendo. Jo de seguida vaig quedar embarassada. No vaig fer mai el batxillerat nocturn. Va tenir prou amb les tres nines. Després va ser, anys quan ja vivíem a Mallorca, que va sortir aquesta llei de la universitat de major de 25 anys, i va ser quan vaig fer primer l'accés a Sonet, després vaig repetir l'accés a la Universitat Balear. Tenia, perquè un accés d'una universitat no te serveix passar altre. i després vaig estudiar magisteri. Quan jo vaig posar a estudiar magisteri, les meves filles ja eren a Saragossa estudiant les seves carreres. Una estudiava veterinari i l'altra ciències exactes. Però jo, per arribar aquí, o sigui, si tu ara ets molt jove, però per anar a Solla, antes havies d'anar a Pescoll. O sigui, havia de fer moltes voltes. Jo no vaig anar pel túnel, vaig anar per les voltes per acabar de... Perquè jo, el primer dia que me vaig anar... com va sortir l'1 de Ciències de Ciències Universitat, no hi havia programa, no hi havia res. Llavors hi havia una acadèmia a la porta de Sant Antoni que preparava. I llavors jo vaig anar a aquesta acadèmia rigorosament. Però, i després no m'havia examinat mai. I llavors va dar la casualitat que el dia que m'havien anat a examinar, la Mireia, la segona, l'havien operat d'apendicitis, jo havia passat nits sense dormir, la petita que estava malalta, bueno, que teníem una malaltia, diríem, més important. Aleshores el meu home em va dir, però tu no, mira, passi el que passi, no te retiris. El meu home va partir a fer feina, i va dir, passi el que passi, no te retiris. Això m'ho havia repetit mil vegades. Tu escriu el que sigui. No te retiris. Bueno, vaig arribar allà, em van presentar un fol en 5 preguntes molt senzilles, per exemple, la diferència entre les dues repúbliques, encara me'n recordo, el període entre les dues guerres mundials. Bueno, i a més amb un tros molt curt per contestar, no? I jo llavors no estava preparada per contestar allò. I veia que tothom escrivia, i jo no escrivia... I el meu home havia dit que no me retirés. I llavors vaig començar a escriure una carta al professor i vaig explicar que jo tot això m'ho sabia, però que ara d'aquest moment, quan havia una operació d'apendicitis, no ho tenia. Bueno, res, vaig fer això i vaig escriure tot allò. I quan tothom va entregar l'examen, jo vaig entregar aquesta carta, sense signar, naturalment. I aleshores ja vaig partir, ja no vaig... Perquè després hi havia una pausa, hi havia filosofia i literatura, una tercera pausa i idioma, no? Però ja vaig partir. I ma mare, que mai m'adonava segó, que li vaig contar, me va dir, has fet molt bé de fer això, però que ho has fet molt bé. Però el meu home, m'ha parit que l'única vegada que l'he vist va tenir tal decepció. Però aleshores jo vaig pensar, encara que em regalassin el títol i entrar a la universitat, jo no estic preparada. Jo no tinc base. Necessito fer-me una base. I llavors vaig fer el graduat escolar a Montesión, que se feia en aquell moment. En un any vaig fer graduat escolar, que són 4 anys de batxiller, els primers 4 anys de batxiller de llavors, i me va anar molt bé. I l'any següent ja vaig fer les CES a la universitat a distància.
En aquella època, Rosa Maria Colom va patir un dels cops més forts de la seva vida, la pèrdua d'una de les seves filles.
És una cosa que no se pot explicar, no se pot explicar-ho més. No, no se supera mai. A França diuen, sofrir est passager, avoir souffert ne passe jamais. O sigui, pareix que ho superes, però no, si no ho superassis és que series una persona malalta, no? Se supera en quant a cas de viure la vida, sobretot si tens més fills. No pots estar... però que sempre tens aquella enyorança. Sobretot amb aquesta nina, que tenia 8 anys i mig, de pensar com hagués estat, com hagués estat. I sí. I curiosament, sempre ho tenc en mente, però no m'he proposat mai escriure una cosa de Montella. Però va ser molt fort. Ho vàrem passar molt malament. El que passa... que em parlàrem un dia amb el meu home, i el meu home va dir tu t'estimes més una novel·la coneguda, o sigui, jo no he enyorat un quart fill que no ho he tingut. I tots dos vam estar d'acord que ens estimàvem més per la coneguda, perquè era molt especial, era una persona molt positiva, molt divertida, molt, no sé, i llavors ens va omplir molt la vida i després també ens va deixar molt buida.
Una buidor impossible de compensar, però que d'alguna manera Rosa Maria Colom va ocupar amb l'estudi i amb una inesperada carrera literària. Tan inesperada que fins i tot a ella li feia vergonya al principi fer servir l'apel·latiu d'escriptora.
I va ser això mateix que he contat, d'anar a Solla pel coll. Perquè quan vaig estudiar magisteri, suspenia el català. I llavors teníem un professor terrible, Antoni Artigas, el Zelci o no... Llavors me suspenia. Perquè m'ho varen posar a estudiar dues persones de la mateixa edat i amb unes condicions similars. A mi se m'havia mort la nina ja, i a ella se li havia mort també una filla que se li havia suïcidat. I llavors a ella, aquesta companya, que ens sentíem molt bé perquè totes les companyes nostres eren de l'edat de les nostres fills. Aleshores, nosaltres dues anàvem molt bé juntes i ella va morir a primer, mentre fèiem primer, acabant primer va morir. I llavors jo em vaig trobar una mica perduda per acabar en magisteri. I llavors el que me fallava era el català. I jo no podia, en el català no hi havia manera. I el meu home tenia... totes les meves companyes acabaren magisteri i a mi me va quedar el català. I un cunyat meu que viu a Andalusia, que és apotecari, me va dir, t'agafaré l'expedient, i el passam a Granada, que no hi ha català i tindràs el títol. Però això era fer-li al meu home una afronta horrorosa, perquè el meu home era d'aquells... Sí, quan em trobo sol, parlo amb mon esperit, en català li parlo perquè llengua altra no sent. Això era l'esperit d'ell, no? Per tant, jo no ho vaig fent, això. I vaig passar un any, o dos, pentura. I una Maria de Lluc un dia em va dir, mira, has d'acabar en magisteri perquè si no sempre te sentiràs malament. I si no, és un mal exemple per nosaltres. I llavors ella em va anar a matricular d'aquesta única assignatura. Vaig arribar allà, vaig veure unes tigues, em sujava la boca... I me vaig humillar més que no sé què. Li vaig dir, mira, faré tot el que me demani, recensions... Bueno, jo ja m'anava assustada en els exàmens. A més, ell me suspenia amb una nota baixíssima. I me deia, és que tu ets atípica a la classe. Com una vegada que hi va haver una monja, que també era atípica, jo me trobava atípica perquè era molt més major que... No era major, però tenia, jo què sé, però tenia 40 anys, jo no me'n recordo. I quan li vaig haver fet aquest discurs, me diu, no, guai, no m'atendràs de professor, tindràs enviar el majoral. I llavors jo en Biel, per entrar en bon peu, vaig dir, me'n podries recomanar una professora de reforç? I me va recomanar una Catalina Gené. Jo vaig anar el primer dia a classe amb aquesta professora i me va dir, me'n fes una redacció i veuré on falles. I me va dir, en efecte, fas moltes faltes d'ortografia, però t'ho escriu molt bé. I cada vegada que anava a classe, me deia això. I com més m'ho deia, més m'esforçava a fer la redacció que tocava. I me deia, tu expresses qualsevol cosa. I després, bueno, i aquell any vaig aprovar magisteri i vaig aprovar magisteri. Després vaig voler fer reciclatge. I a reciclatge va passar una cosa així. M'ho van fer una redacció i la professora va dir, això fa oi, però aquí hi ha una persona, Rosa Maria Colom, que té fusta d'escriptora i tal. I una companya em va dir, no diuen que ets escriptora, presenta't en aquest premi. I em va donar les bases del Premi Cifra de Colònia. Que per, jo no havia escrit de les redaccions aquestes que feien, no n'hi havia cap de, que tingués relació amb una història infantil, però és el que demanaven, i un mínim de 80-100 fols. Aleshores, jo no havia res, me vaig posar a escriure, i era com si la història de les mans anés a l'ordenador. La pantalla d'ordenador, no hi havia res, i després hi havia una història. Que jo no la pensava, la història fluïa, per ella mateixa. Aquest llibre va ser el llibre més ràpid que he escrit mai. I vaig posar un títol que sempre me n'he penedit, El mandarí i jo. Sí que sortia un mandarí, però era un poc ridícul aquest títol. I el vaig presentar. I estava tan satisfeta, tan orgullosa, tan sorpresa d'haver escrit allò, que no me vaig atrevir a enviar-lo per correu, sinó que vaig anar... personalment, a Pollença, entregar-lo, m'apareixia que s'havia de perdre pel camí. I llavors vaig guanyar el premi, va ser el primer premi que vaig guanyar. I després, el demà i tot això, en el diari, perquè Caixa de Colònia els interessava aquest premi que hi hagués difusió. I aleshores me feien entrevistes i posava Rosa Maria Colom, escriptora. I jo deia, estava tan empagueïda... Però em dava la sensació que m'estofaven les plomes d'una altra. Jo deia, però si jo no som escriptora, em pareixia que tot el que havia de comptar ja ho havia comptat. Me va costar molt dir, som escriptora.
Heu escrit uns quants llibres.
Cinc que em vaig haver escrit de Verdeu, no m'atrevia a dir-ho, encara me costava dir-ho.
Qui sí estava absolutament ple d'orgull era el seu marit.
El dia que van donar el premi a Pollença, que anàrem a recollir a Pollença, perquè el daven allà, en el claustre de Sant Domingo, estava tan contenta el Llorenç. I el vaig guanyar dues vegades aquest premi. Crec que és l'única persona que va guanyar dues vegades. El 2002, aquest el vaig guanyar el 91, que va ser el primer que me vaig poder escriure, no? I llavors el vaig tornar a guanyar el 2002. Després he guanyat el Premi Mallorca, he guanyat Lola Anglada, Ciutat d'Alicant... I una vegada, un conte, jo vaig enviar dos premis a la vegada. I el meu primer, que era tan legalista en tot i tant així, que no hagués fet mai una cosa, ho va passar fatal. Vaig haver de renunciar a un. Perquè primer vaig haver de renunciar a un. O sigui, va sortir primer, que era és que no m'ho feia tantes ganes. I m'arriscava molt, però vaig guanyar també el segon. Se va publicar. Això és aquest que t'he dit, que es diu Ala de Papallona.
Rosa Maria Colom encara continua escrivint, tot i que a un altre ritme. De fet, té una novel·la encetada, aquesta per adults, i continua lligada al món literari gràcies al recorregut dels seus llibres anteriors.
És Chateaubriand, que diu que si un escriptor pot estar sense escriure és que no és escriptor. I això, no sé si és vera o no, però ara el que tinc és com a peresa. Perquè fins jo havia escrit o llibres infantils que han tingut èxit i s'han traduït en el castellà i tot això. N'hi ha un, per exemple, que si el divendres 13, que aquest s'ha publicat a Bromera i està la 8a edició, el que s'ha llegit molt. Ara, enguany, ja m'han creat dos instituts per anar-hi i havia llegit aquest llibre. I ara tinc una novel·la en marxa, i és una novel·la complexa, en coral. I llavors estic una mica liada amb aquesta novel·la. Estic una mica liada. I llavors tinc un pot de peresa de posar en mi. Però no he perdut ni la gana d'escriure, no, ni la imaginació, això. Precisament la imaginació sempre ha estat un hàndicap per mi, perquè n'he tingut un excés d'imaginació. I aleshores, què passa si tens un excés d'imaginació? Que com puc tenir una cosa acabada, o quasi acabada, i llavors el llitgesc una cosa, o sento una paraula, i això me dona una idea i ho incorporo. Això que en Miquel Ferrà, que és el meu, que és escriptor, m'havia dit moltes vegades, no, això no ho has de fer mai. Si tens una idea, l'apuntes per una altra història, però no la vulguis incloure en una cosa que ja està acabada. Perquè si ja la tens quasi acabada i influïes això que t'apareix genial, una idea genial, tot el més s'ha de barata i mai acabes, això. I jo no sé estar sense incorporar coses. Això m'atura molt. Ara aquesta novel·la me té una mica... Entre aquesta novel·la és tan complexa, ja tinc de 400 pàgines escrites, està pràcticament acabada, però hi ha unes coses que no coordinen bé i aquesta feina és la que me fa peresa. Perquè escriure és feina. He tingut molta capacitat de disfrutar-ho. Les coses... Llegir per mi és una cosa tan important, però llegint me submergesc dins el llibre. Jo, si es pot teatre que havia vist a Solla, és que ho vivia. Les coses, són molt crèdula. Són molt crèdula. En Llorenç sempre m'ha de... Tu t'escoltes en Pau, en Pere i en Berenguera. Però gràcies a escoltar-me en Pau, en Pere i en Berenguera, jo he anat acumulant. O sigui, està com una esponja. I llavors, a mi m'ha parit molt bé. Troc que està molt bé escoltar-te. Hi ha un pensament que diu... Totes les persones són superiors a mi en qualque cosa. I això és el que vull aprendre d'elles. Sempre trobo que se pot aprendre en qualque cosa en aquest món. I a mi m'agrada molt que em donin consells o que em donin canya. I d'on m'agrada. És curiós perquè jo, que som molt autocrítica, i el que, en la pena que he passat, de passar pena inútilment... No ho he pogut dominar en això, no ho he pogut aconseguir, no m'ho he pogut treure. Es passar pena per endavant, ara passarà... No ho sé, no és una cosa que diguis, bé, ara passarà això, no, però un bon moment també aquest pensament. He perdut molt de temps de la meva vida passant pena. Aquells esports d'un temps, no hi havia dret, les coves de monges eren terribles. I ma mare, que havia, a França havia anat a una escola laica, jo no sé com no veia que jo, per exemple, els exercicis espirituals, és que jo m'aterroritzava, ni s'ha d'acudir per això, però de tota manera, no sé, vaig a part de l'espòs, Jo crec que he tingut capacitat de ser feliç.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Rosa Maria Colom pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies també a la seva filla, Maria de Lluc Mallol, que va ser precisament qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant testimonis, així que si teniu alguna proposta, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson i Jim White, Oren Ambarchi, amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva. Us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per estar a l'altre costat i fins la setmana que ve. Thank you.
closer to my seat. I think of the reason to leave when you fall.